Bé, comencem la segona part d'aquest matí. Jo us presento la Mònica Barrieres, que és llicenciada en Filologia Romànica i doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Més o menys recentment doctora. Sí. Va fer la tesi sobre el samaca, que és una llengua criolla del Surinam, per tant, una mena de treball similar al que fa en Nicolás, per això ens va semblar que era, que estava molt bé que hi fossin totes dues, que són dues experiències. I ha treballat, és membre del GELA, del grup d'estudi de llengües amenaçades que dirigeix la Carme Junyent, i ella ha estat membre des del començament i podríem dir que és una de les ànimes petites del GELA. Ha publicat diversos llibres sobre diversitat lingüística, alguns potser ja els coneixeu. La gincana de les llengües, el Quadernesso de la diversitat lingüística, i per tant ha treballat en els dos àmbits, la diversitat lingüística, la difusió de la diversitat lingüística, Catalunya especialment, i descripció de llengües i treball de camp. Hem fet molt de treball de camp, però això ja ho explicaràs tu.
Molt bé.
Gràcies per venir, per acceptar-ho.
Doncs moltes gràcies també, d'entrada, agrair doncs, tant al Sareli com al Gali, com al Lídia, doncs la invitació. Jo de vegades tinc problemes allò, no, baixo la veu, si de cas si no em sentiu m'ho dieu, perquè estic una mica allò afectada per la al·lèrgia primaveral, o sigui que tendeixo. Per tant, si hi ha cap problema, doncs m'ho dieu. Bé, així per començar, ja he de dir que jo no tinc una experiència de treball de camp tan àmplia doncs, i tan variada com la del Nicolás Quinn, i tot el que ens ha estat explicant. Jo, per exemple, he estat sumant, perquè crec que no ho havia fet, i em sembla que tinc 7 mesos ininterromputs, o sigui, interromputs, vaja, no consecutius, d'experiència de treball de camp, que és molt menys que el que té ell. Per tant, bueno, us explicaré una mica quina ha estat la meva experiència, que és més aviat una experiència, no? I una mica com l'he viscuda i les coses doncs, que penso que us poden ser interessants. No? Així, per començar, us presentaré una mica quina llengua és aquesta, no? El samaca, i us he de dir que, bé, jo faig servir el samaca, que és l'autònim de la llengua, però que si voleu buscar coses sobre la llengua, doncs trobareu més aviat aquestes versions, que són com surt citat habitualment en la llengua, no? Saramaca o Saramaca. Llavors, el samaca és, com ja anunciava la Lluïsa, doncs un crioll de base anglesa del Surinam i forma part doncs, del grup de criolls d'aquest país. Criolls de base anglesa que tots descendeixen d'alguna manera de l'Irlanden, que era el crioll que es parlava a les plantacions. I d'aquí doncs, venen un seguit de llengües que anomenem bocinengue, que de fet això ve de l'holandès, de bos negres, no? És a dir, els negres del bosc, literalment, perquè són criolls de població cimarrona, és a dir, d'esclaus que es van escapar de les plantacions i van formar les seves pròpies societats allà a l'interior de la selva. No? I van lluitar amb el poder colonial i finalment van acabar aconseguint la llibertat i fins i tot també el territori, no? A canvi, sempre hi ha contrapartides doncs, de tenir un governador per allà que més o menys controlava la situació. No? Llavors, les llengües bocinengue del Surinam són el Yuka Lukupa Amaka, el Saamaka Matawai i el Kwinti. Posem així en Yuka Lukupa Amaka perquè es considera que són 3 variants d'una mateixa llengua. El que passa és que hi ha 3 comunitats amb identitats prou separades i que a més han tingut conflictes tradicionals i aleshores doncs, s'opta per esmentar-les les 3 no? Per qüestions de susceptibilitats. Però es considera una única llengua, 3 variants d'una mateixa llengua. I amb el Saamaka Matawai passa una mica el mateix. Els Matawai eren un antic clan del Saamaka, doncs que van tenir també conflictes i es van separar, i a més després es van convertir massivament al cristianisme, qual cosa també va fer que se separessin més. Però igualment hi ha una incomprensió total, poques diferències, i es considera doncs, una única llengua. I finalment el Kwinti, que és aquest va per independent i a més són molt poqueta gent, i tots aquests doncs, són els criolls de base anglesa del Surinam. Ja d'entrada també una cosa que crida l'atenció és que, si sabeu, ara potser anirem al mapa, així, situarem una mica més. Això d'una banda tenim dividit per aquí, per aquest riu, com si diguéssim, aquí al mig, Surinam i la Guaiana Francesa. El Surinam era l'antiga Guaiana holandesa. Llavors, clar, ens podem preguntar com és que aquests criolls no són de base neerlandesa, sinó de base anglesa. No? L'explicació és històrica, i és que abans del domini neerlandès doncs, hi va haver... el territori va estar sota domini anglès durant pocs anys, sembla que potser 80 anys, però en principi sembla que o bé el crioll es va formar durant aquesta època o fins i tot va ser portat des d'alguna altra banda, amb això no hi ha acord, ja com a un pidgin, en aquest cas probablement, de base anglesa. I després, doncs, tot i l'arribada dels holandesos i del control del territori, va penetrar bastant vocabulari, però van quedar com a criolls de base anglesa. I els que es van escapar, els cimarrons, doncs encara tenen una penetració de l'holandès més petita. No? Llavors, aquí en el mapa veiem que això és el mapa de l'etnolog i veiem que bàsicament el groc, no sé si és clos de l'on era bé, però diu creol, és a dir, que totes les llengües criolles estan pintades del mateix color. El Saramaca el veieu aquí enmig, bàsicament en el riu Surinam, és curiós perquè es troben en el riu Surinam i no en el Saramaca, que és on tenim els Mataguais, perquè primer es van situar en el riu Saramaca, d'aquí prenen el nom, i després doncs, van fer una migració cap al riu Surinam. I la resta doncs, veiem aquí, en aquesta banda del riu Maroní, hi ha els Nduka, i després tot això que s'ha pintat a la costa és el crioll de base francesa de la Guaiana. Sí, no sé si us ubiqueu gaire, però veieu que això d'aquí és el Brasil, aquí tenim la Guaiana anglesa, i més enllà ja tenim Venezuela. Perquè veieu una mica quin racó de Sud-amèrica és això, si no teniu molt clara la situació d'aquests dos països. No? D'altra banda, el Saramaca que presenta una altra particularitat, al marge d'això que dèiem ja, no? De que no són criolls de base neerlandesa, sinó de base anglesa, i és que el Saramaca es considera també un crioll de base anglesa i portuguesa, perquè té un percentatge de vocabulari d'origen portuguès força elevat, entre un 34 i un 37, en valoracions així del vocabulari bàsic de la llista de Swadesh, fonamentalment, de 100 o de 200, no? És aquí on està la cosa, 34-37, i la resta, doncs, fonamentalment, un 54 o així amb vocabulari anglès i la resta doncs, d'aportacions més minoritàries d'altres llengües. En canvi, la resta de criolls bucinengue, o fins i tot les ranen, tenen percentatges petits, entenen? Però petits de vocabulari d'origen portuguès, un 5, un 7. No? Llavors es considera això, que és un crioll de base anglesa i portuguesa, tot i que el portuguès és clarament subsidiari. No? D'alguna manera continua sent de base fonamentalment anglesa. I l'explicació d'això és que hi havia una comunitat de jueus sefardites, al Surinam, que venien bàsicament de Portugal fugint de la Inquisició espanyola que s'havia instal·lat a Portugal. Llavors van anar primer a Holanda perquè allà hi havia més llibertat religiosa i no es perseguia com en aquell moment a Portugal doncs, els jueus i de Holanda van passar a territoris de possessions holandeses a Sud-amèrica. I per això tenim aquesta barreja tan curiosa. No? No se sap gaire com es van generar o com van aparèixer aquests criolls i en el cas del Saramaca encara hi ha menys consens a l'hora de descriure com es va produir, no? Sobretot aquesta barreja pel que fa a les llengües base. Llavors, una de les teories així prou acceptades és que probablement hi hauria hagut dues comunitats, unes que parlaven un pidgin o segurament un pidgin de base anglesa i d'altres que en parlaven un, probablement de base portuguesa, i que les dues poblacions s'haurien barrejat, de manera que amb el domini de la població que parlava el pidgin de base anglesa, hi hauria hagut una relaxificació parcial. Per tant, s'ha definit el Saramaca com un crioll de base anglesa parcialment relaxificat pel portuguès. Però no se sap gaire com va passar això i hi ha moltes discussions sobre si era un pidgin, si era un crioll, d'on procedia aquest portuguès, dels esclaus, si no hi havia esclaus, potser dels propietaris, no se sap. No? Estem molt encara en qüestions d'hipòtesi. Una altra cosa que he de dir del Saramaca és que no és una llengua amenaçada, ara com ara, ni una llengua petita, tampoc, ni una llengua inèdita en els estudis
lingüístics, no? Això, quan, més o menys hauré de justificar llavors per què treballo en aquesta llengua, per dir-ho d'alguna manera. Centrem-nos en el nombre de parlants. No hi ha dades oficials, simplement hi ha estimacions. Cap als anys 90 es considerava, hi havia unes xifres molt més a la baixa pel que fa a la població ja en general buxinengue, no? Aquí tenim tota la població buxinengue. I es considerava que la suma de tots arribava a les 55.000 persones. Aquesta, en canvi, és una estimació de començament de la dècada del 2000 i veiem que més del doble de la xifra que es considerava abans és la que es proposa ara, no? Una població general de 117.600. Per tant, tenim per al Saramaca una estimació anterior que donava unes 25.000 persones, més uns 2.000-2.500 matawai, i l'actual dona unes 50.000 persones, més uns 4.000 matawai. Déu-n'hi-do, és una comunitat considerablement gran, tenint en compte, diguéssim, les mitjanes generals, no? I les mesures generals arreu del món, no? Deia que no és una llengua amenaçada, tampoc. Ara com ara, és la llengua habitual de la comunitat. A més, es transmet de manera general. Les dones, en general, són monolingües, per tant, a la força la transmeten. Tot i que és cert que no té ni, evidentment, presència a l'escola ni als mitjans de comunicació, pràcticament. I a més, també és cert que el prestigi social d'aquestes llengües fora de les seves comunitats és molt baix, és a dir, tant al Surinam com a la Guaiana Francesa. Però ara com ara no s'observa, diguéssim, una especial amenaça. No és una llengua transmesa i utilitzada habitualment des de la comunitat. D'altra banda, dèiem això, que no s'utilitza, no té presència a l'escola, per exemple, en els dos territoris on el trobem, el Surinam i també la Guaiana Francesa, on hi ha població saramaca des del segle XIX, doncs les llengües que trobem a l'escola per aquells nanos escolaritzats, que són una minoria, doncs són l'holandès al Surinam i el francès a la Guaiana Francesa. D'altra banda, des d'un punt de vista polític, fins i tot podríem considerar, evidentment geogràficament no, és una llengua en aquest cas americana, però, o afroamericana, però des d'un punt de vista polític, deia, podríem arribar a considerar el saramaca com una llengua europea. I ho dic perquè sabem que de moment França encara no ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, però quan s'estaven plantejant de fer-ho, doncs van encarregar de fer un estudi per saber quines serien les llengües de cada territori que podrien incloure's, no?, en aquesta llista o en aquesta carta. I aleshores, quan es va fer aquest informe en relació a la Guaiana Francesa, es van incloure 10 llengües regionals, entre les quals el Yuka Lukusa Paamaka, perquè té una presència també força important des de fa molt de temps en el país, i també el Saamaka, igualment per aquesta consideració, que és una llengua implantada al territori des del segle XIX. Per tant, de fet, si mai s'assignés aquesta carta i es ratifiqués, en aquest cas es ratifiqués, doncs seria una llengua afectada per polítiques, diguéssim, lingüístiques europees. Anem ara als estudis. Deia que certament hi ha força estudis que s'han fet sobre el saramaca. De tota manera, sí que és cert que molts s'han fet des d'un punt de vista de la discussió teòrica, sobretot una mica el que dèiem, no? Qüestions relacionades amb l'origen d'aquest grup de criolls, o fins i tot també sobre la naturalesa dels criolls. Fins i tot hi ha hagut, és una llengua relativament famosa en certs tipus de discussió teòrica al voltant dels criolls, perquè alguns autors fins i tot l'han fet servir de vegades com a model de certes coses i l'han etiquetat. S'ha dit que era un dels criolls més africans, més autèntics, però també s'ha posat de vegades com a exemple de llengua simple, la llengua que té la gramàtica més simple del món. En una discussió que hi ha ara avui en dia en la criollística, doncs per decidir si els criolls són llengües especials, no? Llengües diferents de la resta de llengües, o si no ho són, no? Tipològicament, per exemple. I doncs hi ha un autor, que és McWhorter, que justament la compara amb altres llengües per dir que és la llengua més simple que et puguis trobar i que els criolls doncs són menys complexos, no? Hi ha una discussió molt gran, evidentment, en aquest tipus de debat, i hi ha molts autors doncs, que no accepten aquesta mena d'arguments, no els consideren vàlids, no, però es demanen com valorar la complexitat d'una llengua, en fi, hi ha discussió. El que vull dir, en qualsevol cas, és que si bé el Sama, que és molt famós per raons d'aquest tipus, en general és molt present, diguéssim, en aquesta mena d'estudis, o fins i tot en estudis, si voleu, una mica també que formen part d'aquesta discussió. Per exemple, podem trobar articles sobre un monosíl·lab, no?, que és Fu, de 70 pàgines. No? I això és real, de la Claire Lefebvre. Després, en canvi, podem trobar reculls gramaticals molt breus, doncs, allò, en 10 pàgines hi ha tota la gramàtica. I després s'han fet també materials, diguem, més de tipus per la comunitat, però només existeixen els que ha fet el SIL, que fa anys va estar al Surinam i va fer tota una feinada, va traduir evidentment el Nou Testament i després va fer a partir d'aquí alguns manuals pràctics, coses sanitàries, religioses, una petita gramàtica, un diccionari, poca cosa més. I després d'això hi ha un diccionari de l'Harmattan molt dolent i pràcticament res més. És a dir, que veiem que hi ha una mena de desproporció, no?, en el tipus d'estudis que s'han fet. És a dir, que hi ha molta cosa per la banda de l'especulació teòrica, molt poca cosa per la banda de la comunitat i, a més, majoritàriament del SIL, no? És a dir, que faltaria probablement un tipus d'estudi que estigués més pensat en la comunitat o que anés més adreçat a fer descripcions o a fer allò, aquells triplets, no?, de diccionaris, descripcions, textos. També em consta que hi ha hagut un Saramaca a la Guaiana Francesa que ha fet un recull de contes, però no hi ha hagut assessorament lingüístic de ningú que es dediqués al Saramaca i aleshores doncs, jo em va arribar i vaig veure que hi havia moltíssims problemes pel que feia a la part ortogràfica, problemes bastant seriosos i crec de moment que no s'ha publicat. És a dir, que també hi ha un problema per aquí en el sentit de trobar interlocutors a la comunitat per poder mirar de fer coses, jo no sóc allà tampoc, no hi ha ningú més que estigui treballant, i, en fi, és una mica complicat i veurem si ens en sortim. No? A més, realment ara com ara l'únic sistema d'escriptura disponible és el del SIL, el que va proposar en aquesta mena de materials que dèiem, i hi ha poca gent que el conegui perquè no són materials realment que hagin arribat moltíssim a la gent, de manera que a la pràctica hi ha un desgavell en la gent que mira d'escriure la llengua, no? Fa barreges, que trobes coses així de l'escriptura del SIL barrejades amb grafies de l'holandès o de qualsevol altra cosa. No? Per tant, el que dèiem, no? Hi ha molts estudis, però en realitat crec que hi ha bastant de camp, no?, de coses a fer encara en relació amb el Saramaca. Ens centraré ara ja una mica amb el tema del treball de camp. Jo suposo que aniré tocant coses, algunes de les quals doncs, ja les ha explicat o les ha comentat el Nicola, llavors en fi, aniré passant-hi més ràpid o menys en funció una mica del que vegi que repeteix o no, o del que pugui aportar coses. No? Per començar, una idea que d'alguna manera també ja l'ha expressat el Nicola, no? I és això que diu la Colette Greenewald, que no hi ha receptes perquè cada situació, no?, de camp és absolutament diferent i que cal doncs, adaptar-s'hi perquè depèn de tots els factors que et trobes, no?, dels parlants, de la situació, de tot plegat i que en realitat doncs, no es poden donar receptes sinó que simplement cal ser flexible i adaptar-se al que es troba. També en aquesta línia, Greenewald considera que pres des d'un punt de vista global, el treball de camp no es pot considerar un ofici, sinó que més aviat tindria uns components que tenen més a veure amb el que seria un art, que no es pot ensenyar, no tot es pot ensenyar, no? Si exceptuem més la tècnica del que comentem, diguéssim, de licitació, es poden aprendre tècniques d'aquest tipus, no? Però no és l'únic element, no l'únic aspecte, ni necessàriament el més important a l'hora de fer treball de camp. I llavors, a l'hora d'intentar ensenyar aquesta part no ensenyable, no? Es planteja com puc transmetre, no?, tots aquests elements que no tenen a veure amb tècnica, sinó amb altres factors. I llavors ella mateixa cita un altre autor que el que ve a dir és que, bueno, que malgrat tot s'ha de tenir en compte, no?, aquest vessant i que s'ha d'alimentar, s'hi ha de posar alguna mena d'èmfasi. I d'alguna manera també parla d'intentar encoratjar els altres, evidentment en aquest cas es tracta dels estudiants, no se suposa, doncs, també per convèncer els que facin treball de camp, i viu doncs, bàsicament amb experiències, consells, idees, exemples, anècdotes i a vegades fins i tot grans expectatives o grans esperances. No? Llavors, bueno, una mica, tot seguit el que faré és una mica d'una cosa i de l'altra, és a dir, explicar una mica del que sembla que sí que es pot ensenyar, aquestes metodologies de recerca, i després explicar una mica d'això que no es pot ensenyar o que no és tan evident, no? Com són les experiències, els exemples i les anècdotes. No? Llavors, una mica comentaré coses sobre la metodologia que jo he anat trobant en alguns manuals. No? D'una banda, comencem considerant que és el treball de camp, que seria recollir dades en l'entorn natural de la llengua, no? Estudiar la llengua allà on es parla i per la gent que la parla. Des d'aquest punt de vista es considera que fer elicitació a la teva universitat amb un parlant doncs no és fer treball de camp, tot i que és veritat que també hi ha lingüistes que fan lingüística descriptiva així i que discuteixen doncs, a partir realment d'un sol informant i de vegades doncs, un informant contra un informant doncs, no es posen d'acord. I això passa, per exemple, en criollística, no? amb criollistes que estan treballant amb un informant Saamaca doncs, a Nova York, per exemple. Això passa. En canvi, ara com ara també, amb les noves situacions que tenim a Europa i per exemple, aquí, no? Una cosa que també ja s'ha fet, doncs sí que es pot fer treball de camp en comunitats d'immigrants aquí, perquè sí que són comunitats que trobem aquí, que trobem com és la llengua en aquest entorn, que també és un entorn seu i propi, no? També és una possibilitat que implica no haver d'anar-te'n a llocs exòtics i no haver de patir totes les coses doncs, que també ens ha explicat el Nicolà, no? que implica doncs, el treball de camp, tot i que tampoc és exactament el mateix, no? Però té un punt d'interès i és una possibilitat. Per la qüestió també de l'aprenentatge de la llengua, que també ha explicat i ha insistit molt en Nicolà, doncs en general en els manuals sí que es recomana, tot i que es diu que de vegades hi pot haver actituds també negatives davant del fet que un estranger prengui la llengua i que s'han de tenir en compte, no? I que si es considera que no és positiu o hi ha una certa resistència, doncs es pot evitar. Però que si en general l'actitud és positiva, doncs es recomana molt aprendre-la. I donen un argument a més, un diguéssim, que no té a veure necessàriament amb la part dura de la recerca, però diuen, per exemple, que si et pots comunicar amb la gent, la teva estada és molt més agradable, no? I el camp és menys feixuc. No? Tu passes millor, que ja és un element, em sembla, prou important. També és cert que això ajuda a ser acceptat, no? Dins de la comunitat, que aquí t'integres millor, pots adonar-te de les coses que passen, pots ficar menys la pota, diguem que és més fàcil de moure-t'hi sense problemes. No? Evidentment permet obtenir dades molt interessants, no? Mitjançant l'observació participant, jo ho vaig valorar moltíssim això. També permet ser conscient del funcionament de construccions a través de les correccions, no? A mi em va ajudar també molt, quan em corregien algunes de les construccions que jo feia. I també d'altra banda diuen que redueix, és a dir, si tu parles la llengua de la comunitat que estàs estudiant, l'ús de la llengua franca o d'una possible llengua franca es redueix també molt, no? I també les interferències que venen donades doncs, per l'ús d'aquesta llengua franca. No? Malgrat tot, doncs, hi ha autors que no ho consideren imprescindible, tot i que en general es recomana. La licitació és l'altre element o l'altra possibilitat de treball, no? Que s'entén doncs, per obtenir dades lingüístiques a través dels parlants natius. Demanant-los, evidentment, de produir mots, frases, oracions, no?, que puguin servir per a l'anàlisi. Llavors, evidentment, es parlen de qüestionaris, ja s'esmenten diferents tipus de qüestionaris, un seria el qüestionari de traducció, ara parlarem una mica també d'objeccions a cadascun o de l'ús, no?, de cadascuna de les tècniques o de possibles o de la combinació. Evidentment, sempre en qüestions de traducció, l'objecció principal són les interferències, no?, de la llengua franca. Doncs bé, hi pot haver qüestionaris de traducció, qüestionaris d'escenari, en què es descriu un escenari i després es demana de produir un contingut apropiat en aquest escenari que li has donat a l'informant. No? És una mena d'imaginar que tal cosa i a partir d'aquí dius el què. I després també parlen de qüestionaris d'estructura gramatical, que serien preguntes sobre estructures gramaticals. Però una mica també és això que parlàvem abans, no? És a dir, tu no li pots demanar certs tecnicismes als informants i de vegades aquestes preguntes s'han doncs, d'adaptar moltíssim a qui tens davant o s'ha de formar l'informant. En fi, és una qüestió no tan evident. No? I d'altra banda també es diu que no... Clar, amb aquest tipus de licitació les dades que s'obtenen no són dades absolutament fiables, no? Sinó que són més aviat pensades per dissenyar altres qüestionaris o per analitzar dades obtingudes ja en altres, amb altres tècniques. No? Pel que fa a tècniques també insisteixen, no? En la qüestió sobretot gira molt en traducció o no traducció. No? És a dir, hi ha les tècniques basades en la traducció, les no basades en la traducció, hi ha algunes que comentarem, i després, diguéssim, obtenir dades a partir de les construccions produïdes pel propi investigador, que és una altra de les opcions. No? Parlem primer de les basades en la traducció. Clar, d'una banda, tradicionalment, quan això que dèiem de quan hem d'establir els sons de la llengua, es començaven amb llistes de vocabulari. I la manera tradicional era a través d'una, o almenys d'una manera que s'ha fet molt, ha estat a través de la llengua de contacte. És a dir, tu poses la llengua, poses el mot en la llengua de contacte que teòricament coneix també, no?, l'informant, i ella et dona la versió en la llengua estudiada. Aquest és un sistema que s'ha fet servir prou, i de fet jo ja ho explicaré després, jo també és el sistema que he fet servir. Tot i que molta gent recomana doncs, no fer servir la traducció ni al començament ni després quan ja tens un coneixement més gran de la llengua. No? Les objeccions principals són d'una banda que els informants es poden sentir avergonyits si no tenen un domini prou gran de la llengua de contacte, que se suposa que normalment és major per part del lingüista, tot i que no necessàriament ha de ser així. També que el concepte que tu dones, no?, en la llengua de contacte pot no expressar-se només amb un mot en la llengua estudiada. Evidentment ja hem parlat de les interferències. O també si en la llengua de contacte manquen categories gramaticals, doncs difícilment pots arribar-hi, no?, a través de la traducció. També, és a dir, és molt fàcil per aquí, és el que sempre es destaca, els malentesos. No? Tot i que amb altres tècniques igualment hem dit que n'hi pot haver, és a dir, que els malentesos ja són un dels problemes que ens podem trobar si no fem si no comprovem les dades i no fem una anàlisi més fi, no? El que dèiem. Pel que fa a les dades no basades en la traducció, doncs això no vol dir que la llengua de contacte s'exclogui del tot, però sobretot s'evita el que seria la traducció directa, no? De mots o d'oracions, no? O frases. Com dèiem, hi ha autors que recomanen evitar la traducció fins i tot en aquesta primera etapa de llistes de vocabulari per establir els sons i també per conèixer el vocabulari de la llengua. Llavors proposen, més aviat, suggerir al parlant doncs, una categoria i... per exemple, coses per menjar, no? I aleshores que la persona vagi dient de manera espontània les coses que li venen al cap. I aleshores un cop tens coses per menjar i llavors accions relacionades amb el menjar, etc., pots demanar d'anar construint frases a partir de les llistes que tens, no? Pots demanar-li que construeixi frases a partir d'això. És una alternativa a la típica llista doncs, de vocabulari per traduir. Llavors, dins d'aquestes tècniques no basades en la traducció, s'esmenta, per exemple, la de la substitució. És a dir, usar exemples que ja has elicitat, per exemple, o que tens en textos, i simplement canviar-li algun element per comprovar doncs, quines possibilitats tens, no? O per construir també paradigmes, o, per exemple, pel gènere, no? És a dir, per canviar un referent masculí per un de femení, per veure si ja canvien la resta dels elements de la frase, o per les marques de tema A, afegint o canviant referències temporals, no? Que et poden donar canvis també en el verb, per exemple. Aquest seria una de les tècniques o de les possibilitats. Una altra seria la paràfrasi, que seria demanar doncs, de dir la mateixa cosa d'una manera diferent, no? Aquesta té una mica menys de control perquè no saps prou on vas a parar, però és una possibilitat, o completar oracions també. Igualment, estem parlant sempre d'exemples que ja tens i que d'alguna manera els estàs canviant, tallant, modificant. En aquest cas també pot ser útil això, treure una part, per exemple, i demanar a l'informant que la completi en casos doncs, de construccions complexes en què vols veure doncs, quines possibilitats pots donar no?, a partir del context que tu has marcat. O també les transformacions. Seria, per exemple, demanar de transformar un tipus de construcció en un altre tipus de construcció, per exemple, negatives en afirmatives. No? Són, diguéssim, possibilitats de jocs que es poden fer, simplement us les esmento perquè es feu una mica una idea de quina mena de jocs, tot i que evidentment després davant de cada repte pots intentar, diguéssim, resoldre'l de la manera que tu puguis arribar a inventar o se t'acudeixi, no? com el Nicola ens ha explicat en molts casos. No? I finalment també s'esmenta la tècnica que parteix de les construccions produïdes en la llengua estudiada pel propi investigador. Llavors tu crees exemples i demanes als parlants que et diguin si consideren que són gramaticals, acceptables o no ho són. No? L'objecció principal és que sovint en l'acceptació o el rebuig de construccions que ha produït algú que no és un parlant natural no, de la llengua, hi pot haver motius que no són lingüístics a l'hora de decidir si és bo o no és bo, no? Que no és tan clar si és una qüestió lingüística o no lingüística la que fa que sigui acceptable o no, no? Una cosa que ha produït un estranger. En conclusió, sobre la licitació, en general es considera que és útil i necessària, però també hi ha acord que no pot ser l'única font de dades, no? Que només amb la licitació no es pot fer lingüística descriptiva. No? Principalment perquè s'obtenen només construccions descontextualitzades, no? Llengua natural. També perquè s'obtenen només les dades demanades pel lingüista. En aquest sentit, he agafat també la cita de Mifflin, que el que ve a dir és que si només ensenyim el que seria la licitació, doncs ens perdrem tot allò que no és esperable no? sobre la llengua que estem estudiant i que aleshores doncs, ens arrisquem a privar els parlants o els descendents dels parlants del que és especial no? d'aquestes llengües i també a l'hora d'avançar no? en l'estudi de la llengua, és a dir, a eixamplar no? el nostre repertori de possibilitats en les llengües, no? de trobar allò que fa especials no? les llengües, justament per aquesta mena de límits que imposa no? la licitació. Llavors, l'altre element que es considera important, també n'ha parlat en Nicolás, són els textos. Es considera que qualsevol anàlisi gramatical s'ha de basar sobretot no? en les dades del corpus textual, i es recomana enregistrar diferents tipus de textos amb diferents tipus de persones, no? Cobreixin a diferents tipus de textos, ja hem dit narracions tradicionals, espontànies, no? tot això. És cert que això d'enregistrar i sobretot transcriure és una feina molt, molt pesada i molt àmplia, com deia el Nicolà. De fet, jo encara tinc força enregistraments que no he arribat a transcriure, sobretot perquè en tinc alguns que són contes i que és terrible d'intentar transcriure. Hi ha diferents persones que parlen alhora, gent que intervé, canten, els actors canvien les veus. No? Llavors és una cosa absolutament terrible i necessitaria moltes hores i segurament també poder consultar coses amb parlants per poder arribar a transcriure això. És a dir, que encara tinc material inèdit que no he pogut amb ell. No? Tinc trossos en alguns casos, no? que he pogut arribar a trobar un sentit, no? un paràgraf, però no he pogut transcriure-ho tot. No? Realment és una feina molt, molt feixuga. No? Bé, una mica amb tot això, és a dir, la meva experiència és d'haver fet servir una mica la major part d'aquestes tècniques de licitació, d'haver fet, com deia, al començament llistes de vocabulari a partir del francès, també ara us explicaré una mica per què, és a dir, com va començar el meu treball de camp i com van avançant després, i que una mica també em vaig adaptar el que em vaig trobar, no? com és necessari, i per això doncs, vaig anar fent una mena de camí. És a dir, primer vaig fer aquestes llistes de vocabulari a partir del francès, també dedicar En el meu cas, el francès era la segona llengua tant per mi com per als informants, que més o menys teníem el mateix nivell, i que això és bo i és dolent, no hi havia asimetria entre nosaltres ni vergonyes, perquè parlàvem igual de malament el francès, però també és veritat que els malentesos podien ser el doble o el triple, no? Per tant, tot té un punt positiu i un punt negatiu, no? Evidentment també això, vaig fer servir textos, i també vaig aprendre la llengua i vaig fer observació participant. I realment per mi va ser un element molt important dins de la recerca, no? I això també fa que puguis arribar, diguéssim, a obtenir exemples o de vegades informacions que saps que no obtindries mai, no? Te n'adones molt clarament a través de la licitació, no? Podria dir alguns, per exemple, recordo que quan jo vaig a licitar la paraula per animal, em van dir Betty, per exemple. Jo em vaig quedar amb Betty, animal. Llavors, quan estava fent treball de camp, a través dels nens, parlant amb els nens i els animals que hi havia per allà, que també els nens solen ser molt útils per assabentar-se de coses, no? A més, estan molt ben predisposats i és molt pràctic. Doncs ens van dir que una mica el regne animal es dividia entre el que jo entenia com animals, no? Que eren de fet els mamífers, és a dir, en Betty eren els mamífers i no pas els animals, no? Els ocells i els peixos. I això, clar, suposo que si no hi ha un concepte que ho agrupi tot en Saramaca, doncs esclar, a mi em van donar el que va semblar que agrupava els més importants o la majoria, per dir-ho així, no? I no hauria arribat mai a saber que en realitat era mamífer, no? Per exemple. O un altre element va ser també amb la qüestió, doncs, d'anar-te acostant molt també a la cultura, amb pràctiques, amb moments. Un cop que estàvem en el territori Saramaca, hi havia hagut morts de persones, hi havia tots uns cicles rituals al voltant de la mort de les persones, molt rics, molt extensos, molt interessants, no? I una vegada estàvem rentant-nos al riu i ens van dir que havíem de marxar ràpidament, perquè venien unes noies que venien a buscar aigua al riu amb uns cantis especials per rentar la persona morta. I ens van fer sortir ràpidament, aquestes coses que sovint, encara que coneguis força, encara et passen moltes vegades, que no saps com t'has de comportar o què està passant, no entens, no? Quina és la situació. Doncs ens van fer sortir ràpidament i llavors després ens van dir que no ens podíem tornar a ficar l'aigua perquè l'aigua estava de dol. Són coses que evidentment no arribaries mai, no? A trobar via licitació, una cosa com que l'aigua està de dol i no t'hi pots banyar. Doncs aquest és un cas. O un altre també que bueno, en aquell moment va ser per mi també com molt, no sé, molt gràfic, no? Va ser molt interessant. És la qüestió de l'esquema espaciotemporal que té la llengua, no? És a dir, allà veiem que vaca vol dir darrere, és a dir, darrere i esquena, no? I significa també després, d'acord? Després, aquí darrere. I fessi significa cara, davant, i també significa abans. És a dir, que està a l'inrevés que nosaltres, no? És a dir, la lògica, si voleu, és que nosaltres el passat el tenim darrere i no el veiem. En canvi, ells sí que el veuen perquè el tenen davant, no? Però simplement està girat respecte a nosaltres, no? O nosaltres estem girats respecte a ell. I això ja ho havia vist, però el que no tenia molt clar era que, si això tenia unes implicacions, si era una cosa heretada, si encara tenien aquesta representació fins i tot especial del temps, no? I anàvem amb autobús amb una família a Saramaca i aleshores el pare va dir que baixàvem a la propera. D'acord? És a dir, clarament el seu esquema està d'acord amb la llengua, no? No baixàvem a la propera, sinó que baixàvem a la propera. Vaig estar a punt de no baixar de l'emoció. Llavors, a part, bueno, amb el que són els textos, doncs, bueno, també vaig fer enregistrament de contes tradicionals, com he dit, d'endevinalles, de textos, doncs, sobre alimentació, sobre tècniques, i també vaig fer servir algunes coses així que a vegades et trobes i dius, mira, doncs ho aprofito, no? Com per exemple textos a la ràdio. De vegades es trobaven ràdios del Surinam que podies seleccionar, on hi havia alguns petits espais en Saramaca, i per exemple em vaig poder enregistrar un un text religiós, que no sé ben bé, me'l vaig trobar per casualitat, vaig engegar i el vaig gravar sencer i no sé ni qui el deia ni res, però en fi, és una dada, una font més que tinc, un text que el vaig poder traduir, el vaig treballar amb un informant i Déu-n'hi-do. I després també, per exemple, vaig comprar CDs de música moderna, de música contemporània, en Saamaca, no? És un pop, és tot un gènere i que n'hi ha. És molt difícil també d'entendre, però bueno, també és una altra font, no? que aprofites sí, tot el que trobes, no? Que són dades que pots analitzar, encara que no siguin dades obtingudes per tu, però són dades que funcionen i que són de l'entorn. No? I això doncs, també ho vaig aprofitar. Doncs bé, una mica he parlat sobre la part més tècnica, no he entrat massa en detall, però bueno, una mica és això, i ara us explicaré una mica com va ser l'experiència, no? Una mica per què vaig anar per allà, com va anar, no, també aquest procés, no? Jo vaig treballar en tres contextos. Primer vaig començar anant a Caen, que és la capital de la Guaiana Francesa, un laboratori. Encara que era allà, doncs vaig estar treballant en un laboratori. I de fet a mi la manera com hi vaig anar va ser doncs, que un investigador d'origen català que treballa a França, que alguns coneixeu, el Francesc Aixalós, doncs anava buscant per aquí, quan va venir, doncs, gent que volgués anar a fer treball de camp. És a dir, volia entabanar algú perquè és difícil. Sembla mentida, però és molt difícil entabanar algú perquè se'n vagi a fer treball de camp, fins i tot quan t'ho posen fàcil, no? Quan et diuen, doncs, pots anar allà, hi ha gent que t'atendrà, pots estar en un entorn segur, no t'envio directament. Bé, ell primer va intentar enviar-me a un lloc una mica més heavy, no? Volia enviar-me a la selva brasilera amb els macú. A 7 dies en piragua de qualsevol centre, li vaig dir, home, així com per primer contacte, no, amb el tema, ho veig una mica fort. Llavors va contraatacar. Ell va contraatacar i va dir, doncs, i què et semblaria anar a Caen, no? En un laboratori de moment, després ja veurem, no? I bueno, llavors vaig dir, d'acord, no? Vaig ser prudent i me'n vaig anar a Caen i no amb els macú al Brasil. Llavors el que és cert és que ell potser m'ho va vendre allò, com que m'ho estava venent, em va dir que jo hi aniria, estaria allà al laboratori, ell segurament hi seria, i que, bueno, que em formarien, que m'ajudarien i en fi, que tiraríem endavant. Quan hi vaig acabar anant, ells ja no hi eren, al laboratori, jo no tenia formació ni experiència, però això no era cap problema. I quan vaig arribar-hi, doncs, bueno, la gent no tenia aquesta idea de que m'haguessin de formar, sinó que ja t'espavilaràs, no? I llavors, clar, la qüestió va ser que em vaig haver d'espavilar i li vaig posar, doncs, la imaginació que vaig poder i en fi, no? Llavors, d'entrada, clar, jo vaig arribar caient, no coneixia res ni ningú, com trobo un informant? Me'l van buscar i em van buscar una noia per començar a treballar en el laboratori. Llavors vaig començar a treballar amb aquesta noia, que era una noia jove, que ja havia nascut a la Guaiana Francesa, pare a Saramaca, però ella nascut a la Guaiana Francesa, i en fi, era competent, però notaves que el francès o el crioll francès era més present en la seva vida que no pas el Saramaca, no? I teníem alguns problemes. Sovint em donava mots, és a dir, no coneixia el mot Saramaca, sinó que em donava el mot en crioll francès, no? I s'ho pensava tot molt, era molt feixuc treballar amb ella, i vaig demanar que hi hauria algú més, no? Que pogués treballar amb mi. Llavors em van proposar una altra persona, una dona que havia fet algunes col·laboracions amb ells, perquè també parlava Sran Antongo, no? El crioll de Surinamès que hem vist, i l'havia ensenyat algunes vegades a la Guyana. Era una persona que tenia certa formació, que havia estat mestra, no? Vull dir, era un altre perfil. I amb aquesta persona, la veritat és que és amb qui més vaig treballar, és un informant que sí que vam congeniar molt bé, vam treballar molt bé i va ser la meva informant principal. Després, malgrat tot, i això també m'ho va ensenyar, diguéssim, el fet d'anar després a la comunitat, vaig poder també veure que ella era de molt al nord, del territori Saramaca, és a dir, el que està més a prop, no, del que seria la ciutat, encara que sigui lluny, però és on hi ha més moviment de gent que ve i va. A més, ella era evangelista, s'havia convertit, no tenia la religió tradicional, no havia viscut sempre als pobles de la selva, per tant hi havia molts elements de la seva, del seu vocabulari, fins i tot en alguns casos de fórmules, per exemple, de fórmules de salutació, o algunes coses que no eren exactament com les que després em vaig trobar al territori Saramaca, per exemple. No? És a dir, que encara que per moltes coses per la llengua em va anar molt bé, perquè era una molt bona informant i una persona més que li interessava, que estava intrigada per les coses que ella mateixa anava descobrint per la llengua, doncs per altres elements em va anar molt bé després tenir un altre input, no? Un altre model de parlant per poder comparar també el que era. De vegades també vaig treballar amb el seu marit, que coneixia sobretot més vocabulari, per exemple, d'animals i qüestions de tipus natural, tot i que ell també era d'un poble de prou al nord i també un poble bastant particular perquè havia estat cristianitzat massivament bastants anys enrere a partir d'una història que em van explicar bastant rocambolesca d'un miracle, no? I llavors era un lloc bastant particular, no, no era tampoc massa representatiu. Tots tres parlaven francès com a segona llengua, així que de bon començament doncs, va ser la llengua franca i va ser així com, diguéssim, fora de qualsevol contacte, no? Extern a la llengua, perquè caient no els veies gaire al Saramaca, doncs vaig començar aquesta introducció. No? És cert que de vegades això no ens entenia i calia donar voltes, no? Entre el seu francès i el meu, de vegades ella no m'entenia, de vegades no l'entenia jo amb ella, fèiem voltes, ho tornava a provar, li tornava a preguntar, no? Però bueno, anàvem fent. En aquest cas, els tres informants els pagava doncs, per hores, segons la tarifa que em van donar a l'IRD. No? Era un tipus de treball que, de fet, era molt semblant a això que dèiem de treballar a la teva universitat amb un parlant, però que jo me'n vaig anar allà a fer-lo. No? És una mica surrealista, així d'entrada, però és el que va passar. Llavors vaig fer dues estades així, no? Treballant simplement amb un informant, dues estades breus, jo vaig fer sempre estades breus, d'un mes o de dos mesos només. I a la tercera vegada, doncs, la directora de l'IRD, no? Del laboratori on jo estava, em va suggerir la idea de començar ja a anar a la comunitat, no? Com per dir, bueno, has estat fent una introducció a la llengua i ara potser que ja t'enviem directament a la comunitat, no? a fer treball de camp. Però clar, això que sembla així fàcil és una cosa complicada, no? I arribar a saber on podia anar, com, si m'hi podia establir, quin lloc era el més adient, va implicar preguntes, tractes, problemes tècnics, propostes, bueno, de tota mena, no? I va anar passant el temps i al final, quan realment vaig arribar al poble per fer treball de camp, em quedaven 3 dies per agafar l'avió. I això també amb això que dèiem que les coses s'han de preveure, doncs sí, s'han de preveure. Perquè si no, passen coses com aquesta. Però bueno, també mira, dels errors se n'aprèn, no? Llavors, bé, finalment, el marit de la meva informant, després de tractes molt estranys, de fer voltes al món abans d'arribar al poble i carregar benzina i fer coses molt estranyes, vaig arribar a un poble, des de Otaliconde, que és on vaig fer, vaig estar amb dues estades, i llavors doncs, em va parlar amb el cap, em va presentar, no?, i va dir doncs, això, que jo estava aprenent la llengua, que la volia estudiar i que si em podia quedar al poble. No? I ja d'entrada vaig, bueno, va dir, sí, es diu Mònica, no? I ja vaig trobar cares d'estranyesa, no? Dient Mònica, la cosa que dius, i jo pensava, home, tampoc és un nom estrany, no sé. Bueno, la qüestió és que m'hi vaig quedar, no? I, bueno, jo recordo això les primeres hores com una cosa absolutament desconcertant, no? Perquè, clar, la gent anava parlant, jo és cert que tenia un cert coneixement del Saramaca, però de cop et comencen a parlar de debò, no? Ràpid, normal, i no entens res. I vas perdut i no saps què has de fer, no, no tens l'etiqueta, no saps dir com t'has de comportar, no? què has de fer i què no has de fer. Recordo com una cosa molt, molt desconcertant. No? I anava així passant l'estona jo veient a veure si vaig entenent alguna cosa i així. I de cop em diuen, ah, que arriba la Mònica. I jo, totalment, com que arriba la Mònica? I de cop apareix una noia blanca, que em parla en francès, i em diu, tu com et dius, Mònica, i d'on ets, de Barcelona? Diu, joder, soy de Valladolid. Surrealista, no? Resulta que aquesta noia estava fent una recerca doctoral també en aquell poble, en l'àmbit de l'etnoecologia, i ella era de Valladolid però estava doncs, vivint a París i treballant doncs, per un centre de França, per un laboratori de França. No? De manera que bueno, nosaltres ja vam al·lucinar, no? Perquè érem dues Mòniques d'un mateix estat, no? Referència a Espanya, treballant sobre el Salamanca, que no ens coneixíem abans. Clar, el Salamanca ens miraven amb una cara com dient... Això és casual, segur, no? Dius... Sí, o a Espanya es diuen Mòniques totes, no? Però una cosa, clar, realment bastant estranya, no? Clar, la cosa va ser que a mi em va resoldre d'entrada un munt de problemes, no? Perquè, clar, ella ja controlava doncs, l'habitatge, l'alimentació, la higiene, coneixia la gent, més o menys, no? I a mi em va ser practiquíssim, perquè vaig fer, diguéssim, molt més ràpid el procés d'adaptació del que hauria estat, no? Anar-te avançant. I a més, clar, tenia 2 dies i mig, recordem-ho, no? Vull dir, vaig arribar un divendres i me n'anava el diumenge, o sigui, que era una cosa express, no? També havia fet poca cosa, llavors em va anar molt bé, perquè amb aquesta noia doncs vaig assabentar-me d'un munt de coses, vaig saber ja on m'estava, amb qui, quina era la situació, no? En molts sentits. I llavors diguem que vam pensar, diguéssim, ja en la propera estada, no? I també la vam coordinar, és a dir, vam decidir que ja que estàvem fent això aniria bé doncs, compartir el treball de camp, no? I a més, després això va ser molt bona idea perquè aquesta noia fins al moment havia treballat amb intèrprets i no havia après la llengua pràcticament res. No? Llavors, diguem que vam fer un intercanvi, ella em va ensenyar moltes coses de la seva experiència en el poble, no? De com funcionaven les coses a la pràctica. Jo, per exemple, li vaig fer una mini gramàtica en espanyol del Salamanca. Llavors, entre les dues també, no? Jo vam començar a aprendre la llengua molt ràpidament. Clar, jo no l'entenia molt bé quan en parlàvem, però sí que li podia dir, no? L'article és així, els verbs van així, tal i qual, no? I clar, ella amb això s'ho va estudiar, perquè allò és un parlón salamacà realment, allò... És tan ràpid. Hablemos salamacà, sí, sí. I bé, bueno, va... La cosa va tirar molt bé i realment vam anar aprenent la llengua les dues bastant paral·lelament, no? Molt, molt bé. Aviam. Llavors, això, vam fer una altra estada, totes dues juntes, no? En el poble. I aleshores doncs, ella tenia molt d'interès anar al territori Salamanca, al Surinam. I llavors em va dir que estava preveient de fer-ho amb una família del poble, perquè no pots presentar-te al territori Salamanca així com qui diu, mira, sóc aquí, hola, no? Era una mica complicat. Llavors teníem aquesta oportunitat, una família aprofitaria, és a dir, aprofitant que una família hi havia d'anar, doncs ens sumaríem a aquesta expedició i aleshores aniríem cap al Surinam, a l'interior del Surinam. I jo m'hi vaig afegir i aleshores la darrera etapa, no, d'aquest procés que dèiem doncs va ser el país Salamanca. No? Vam anar-hi amb una mena de comitiva, una família amb els seus 3 fills i les 2 Mòniques, no? I una cosa bastant digna de veure's, realment. Un element, diguéssim, important també en aquesta història, en aquest procés, no? En la immersió, és que quan vaig arribar al poble em vaig trobar que realment el tipus de relació que hi havia, que havia establert aquesta noia allà amb la gent, era una relació on no hi havia interès, no? És a dir, no hi havia diner pel mig i ella s'estava amb una família i tot anava via espècies, per exemple. Ells ja no funcionen gaire amb diners, no en tenen gaires. I quan jo li vaig dir que clar, que volia treballar, doncs m'aniria bé informant-se, doncs, treballar, fent sessions i així, em va dir que, ostres, que... Ella creia, no, que si jo li demanava a algú d'ensenyar-me a parlar la llengua i li pagava, una mica destrossaríem tota aquesta situació i que a més trobaria que la gent no ens voldria parlar sense cobrar-nos. I diguem que també com que jo tenia la sensació que jo havia aterrat una mica en el seu camp, no, per dir-ho així, perquè jo era la segona a arribar, doncs em vaig adaptar una mica a això i vaig d'alguna manera pensar no treballar amb informants, no? Allà al camp, i vaig pensar de treballar d'una altra manera. Llavors el que vaig fer va ser anar sempre amb una llibreta i anar apuntant tot el que podia, parlant amb la gent, no? sense fer sessions pròpiament d'informant, no? Sense fer qüestionaris pròpiament, anava fent i anava a la meva llibreta i anava apuntant, però la idea era que jo estava aprenent la llengua i la gent li semblava fantàstic i no hi havia cap problema. I també el que vaig fer va ser gravar contes allà i també alguna vegada vaig dir a algun jove si volia venir a gravar una estona, coses, que m'expliqués alguna cosa, però el problema és que a la casa on ens estàvem, que era molt petita, van aparèixer tots els seus amics més els germans dels amics petits, no? I no van poder gravar res. És a dir, que va ser una mica complicat. Però bé, la veritat és que, malgrat tot, amb aquestes eines, no? És a dir, tant amb el fet de l'observació participant, del que de vegades jo feia, no? Que era produir coses, també és cert, ja hem dit, que potser no són raons només lingüístiques, no? el que fa que una cosa funcioni o no funcioni si ets un estranger, però que sí que a vegades te n'adonaves perquè feies una broma a partir d'una construcció, no? I la gent reia. I deies, home, deu ser que sí, no? Que això funciona. Vull dir que de vegades sí que tens la sensació, no? Que pots saber clarament que el que has produït doncs funciona. De vegades també el que dèiem amb la correcció, perquè hi havia coses que me les corregien sistemàticament diferents persones, no? I els dius, va, això també té base, no? I també això, simplement, com que estàs tota l'estona sentint missatges, primera que la llengua et va entrant aquí, i segona que també hi ha moments en què algú et diu alguna cosa i de cop dius, ostres, el que acaba de dir, no? I aleshores no li respons perquè estàs pensant i la persona et deixa per boig i se'n va, que a vegades havíem pensat aquestes ties tan rares, no? Però bueno, ja passa. La qüestió dels contes també, que abans el Nicolà comentava que a molts llocs doncs, estan molt en procés de desaparició, realment aquí era una cosa molt, molt viva i des d'aquest punt de vista era molt interessant de poder-hi assistir. Perquè bueno, a mi, jo vaig buscar, em vaig preguntar qui explica contes al poble, no? Van dir aquest, el Disso és el que millor ho fa, no? I vaig anar a veure el Disso, aviam si me'n podia organitzar una, aviam si podien fer-ho, si la podien registrar. I ella em va dir, d'acord, el dia que vulguis només et demano cerveses per tots els explicadors de contes. I van fer aquest tracte. Jo vaig comprar cerveses i ells van començar a explicar contes. Però clar, la gent, diguéssim, va dir una suarera de contes, no? Tenim... I va venir tot el poble. Llavors va ser de debò, com si jo no l'hagués organitzat, no? I van començar doncs, primer aquest que jo havia entabanat amb les cerveses. Però després la gent s'anava sumant espontàniament. És a dir, van anar canviant, no? Els que eren els narradors. Tres o quatre persones van estar explicant contes. I el que era més, i alguns eren joves, bastant joves, cosa que em va cridar bastant l'atenció. I també que tot el poble coneixia els contes de memòria i aquesta mena de feedback, no? Que s'expliquen, o sigui, que un diu una cosa i l'altre li respon, o cançons, moments en què s'ha de respondre una cosa o l'altra i tothom s'ho sabia, els nens... També, no? Vull dir, tothom participava, no? d'aquella sessió de contes. Però és que clar, el que dèiem és molt difícil de transcriure, perquè a més els narradors clar, no fan com nosaltres quan expliquem contes, sinó que hi posen efectes especials, fan veus pels diferents personatges, és a dir, un narrador és gairebé com un actor, i el que fa, canta, canvia la veu, hi ha moments que no s'entén res, no? És a dir, de tot allò, no? Del que l'està cantant, està alterant la veu i l'altre està, els altres estan aplaudint, no? I no és un material, diguéssim, òptim, no? Hi ha moments que sí, hi ha moments tranquils perquè tothom està expectant, llavors pots sentir-ho i pots entendre-ho bé, hi ha moments que és molt més complicat, no? I bé, a part d'això, doncs, el que deia, sempre anava amb una llibreta i un boli, me la penjava on pogués doncs, per poder apuntar totes les coses que podien sortir. Que al final és una bona opció. I bé, una mica doncs, això, aquesta va ser finalment, no? Jo vaig passar de treballar en un laboratori fins a fer un procés progressiu d'immersió. No? I bueno, cito una mica el que s'entén per Eichenwald, no? Com el que seria un procés d'immersió lingüística, que en aquest cas és bastant extrem, crec, no? La definició, perquè fins i tot inclou esdevenir un membre de la comunitat i ser adoptat en el sistema de parentiu. I déu-n'hi-do, no? Jo no vaig ser integrada dins el sistema de parentiu, certament, però sí que és veritat que hi havia una certa sensació, no? Que sí que estaves d'alguna manera integrat dins la família amb la que anaves, no? I que d'alguna manera bueno, et consideraven gent seva, no? D'alguna manera t'ho deien, fins i tot una vegada ens van dir que per fora érem blanques, però que el nostre cor era Saamaka, per exemple, no? O un nen que era en algun grau, no sé quin, no? De la família amb la que nosaltres ens estàvem, un dia estava jugant amb nosaltres així a l'aigua I va passar una senyora i li va dir, que t'agraden les blanques? I ell va dir, com vols que m'agradin si són de la meva família, no? Clar, dius, com dient, a més que amb aquestes no em puc casar, no? Perquè són de la meva família. Doncs, bueno, en fi, que dins de no haver estat dins d'això, del parentiu, Déu-n'hi-do, i a més, doncs, també una cosa molt insistent és que totes les dones ens volien casar amb una massa de maca, ja, perquè ens quedéssim allà, no?, a viure, i, bueno, anar fent, no? Jo no sé com vaig veure. Bé, no? Molt bé, de fet. En fi, el Nicola també ha parlat una mica del que són les condicions de vida, no? Tot el que implica, ja quan no t'estàs en el laboratori, sinó te'n vas realment en el terreny, no? Són, doncs, en fi, les malalties, totes les condicions a nivell d'alimentació, d'higiene, de bèsties i bestioles, no? La cosa pot ser bastant dura, i també és cert, que penso que, no sé si és la motivació o les compensacions que trobes, no ho sé, allà, no?, per tot el que estàs vivint, que t'ho fa molt, molt menys dur del que a priori pot semblar, no? És a dir, jo, per exemple, no havia estat especialment, diguéssim, intrèpida, no? I, en canvi, allà m'hi vaig acostumar molt ràpidament. No va ser una cosa dura, no? Perquè realment no és la cosa més bèstia que t'està passant, aquesta, sinó que n'hi ha de més bèsties, o més interessants, per dir-ho així, no?, que fan que tinguis el cap realment en una altra banda, no? Que no hi ha llum, no hi ha llum, no hi ha vàter, no hi ha vàter, m'estic menjant una cuixa de pollastre que fa una olor que dius, Déu-n'hi-do. Bueno, doncs mira, anar fent, no? No passa res. També un altre element que trobo important també és el vessant psicològic, no?, que és bastant important. És a dir, no tothom ho porta bé, i he conegut casos també de gent que, com jo, fèiem la primera experiència, i que no li va anar bé, i que no li va agradar, i que no repetirà, no? És a dir, no a tothom li agrada, segurament. I en això, clar, cal tenir present que no sempre és possible tenir intimitat, per exemple, no?, que ets molt més visible que qualsevol altre, que et veuen com una novetat, de vegades com una cosa estranya, com una font d'informació, com una curiositat, com un entreteniment pels nens, no? I que de vegades és cansat. Sí, és bueno, dius, m'agradaria estar sola una estona i no pots, no? Per exemple. O riuen i tu no saps de què, perquè no estàs encara tant, no coneixes tant la llengua com per entendre les bromes, no tens els referents, no? No te n'enteres, estàs allà una mica com... De vegades sí, quan entres en diguéssim, en això, en una sèrie de bromes, o estàs amb les dones i estàs rient, et sents molt a dins, però si no, et sents molt fora, no? I és cert que a mi, per exemple, clar, jo vaig tenir molta sort per això de poder compartir el camp amb una altra persona, no? Perquè de vegades també érem nosaltres les que reiem i ells no sabien de què, no? I bueno, era un refugi, no? Era una cosa que també ho enriquia, i que en parlàvem de les coses que ens passaven, podíem intercanviar fins i tot opinions entre nosaltres, no? Era una cosa que enriquia també, jo crec, el camp, no? en aquest cas. Després també pel que fa això de la distància cultural i la necessitat de respectar i adaptar-te, no?, la comunitat on tu estàs fent el camp, no? Evidentment, això que dèiem, que cal demanar permís per fotografies, gravacions, i més fins i tot del que et puguis imaginar, no?, les persones. Nosaltres, jo no portava càmera, perquè transportar una càmera amb aquella humitat era molt complicat, l'altra noia sí, perquè per la seva feina era més important, i l'havies de portar tancada hermèticament en una mena de tub, doncs, perquè si no la humitat la feia malbé, no? I era una cosa bastant incòmoda de portar, només en duia ella. Però de vegades, encara que tu estiguessis fent o volguessis, traiessis la càmera per fer una foto d'una cosa llunyana, d'un objecte, veia gent que començava a córrer pels costats, no? Perquè dius, no em facis una foto, si no te l'estic fent a tu, però... És a dir, has d'anar més en compte fins i tot del que penses, no? De que fins i tot, encara que no estiguis fent una foto de ningú, que no pensi que li estàs fent una foto. O fins i tot hi ha coses que no es poden fotografiar i tu no saps quines necessàriament, no? Per tant, has d'anar encara més en compte, no? O una mica també en una cosa relacionada tant amb condicions de vida com amb tabús, per exemple, no? I com implica també, de vegades, això que dèiem també de ser un home o ser una dona, no? En el cas de ser una dona, això al territori tradicional, perquè a la Guyana Francesa no ho segueixen, però hi ha una casa de les regles, per exemple. Això implica que jo fins a un cert punt, no, o les dues Mòniques, podíem triar en algun poble si anàvem o no anàvem a la casa de les regles quan teníem la regla. Però, per exemple, en un dels pobles, el cap, no vam estar sempre al mateix poble, no? Doncs el cap va dir públicament que si les blanques no anaven a la casa de les regles quan tinguessin la regla, que ell ho sabria i que ens vindria a buscar amb un matxet i ens tallaria trossets. I vam dir, vale, doncs... I anem, no? Bé, doncs això, no? Que és complicat. I els tabús que hi ha també al voltant d'això, doncs són bastants, no? I, per exemple, quan les dones tenen la regla no poden cuinar, no cuinen elles. No cuinen pels homes, elles sí que poden cuinar-se, però no cuiden pels homes, perquè si un home menja alguna cosa que ha tocat, un aliment que ha tocat un home, una dona que tenia la regla, és verí. Llavors, clar, això sense saber-ho, la Guaiana Francesa, que això sí, en cas respecte, doncs vaig deixar sense dinar algun home, algun cop, perquè no ho sabia, o perquè no ho vaig tenir present, o perquè vaig agafar abans que ell una cosa, no? Per exemple, és a dir, que no va poder dinar, pobre home, algun dia. També pel que fa a rituals i celebracions religioses, doncs, clar, nosaltres teníem una actitud molt prudent i esperàvem, doncs, aviam què ens deien. I en general el que passava és que ens deien si hi volíem anar. I nosaltres sempre dèiem que sí. I veies que amb ells els feia, els satisfeia, no?, aquesta implicació en qualsevol tipus d'acte, doncs, ritual. Clar, nosaltres d'una banda ens interessava, perquè sí teníem interès per la cultura, pel que passés, no? Encara que també no tenim formació d'etnòlogues, però d'alguna manera per mi forma part també, no? Encara que sigui a nivell personal, del coneixement d'aquella cultura que estic estudiant i m'interessa, des d'un punt de vista fins i tot personal. No? I això, més tampoc saps mai què et pot aportar, no?, una cosa d'aquest tipus, i de vegades te n'aporta. I per exemple, aquest cap de setmana express que vaig estar, no?, doncs a la nit següent hi va haver una mena de, no sé ben bé, no, jo no sabia ben bé què estava passant ni per què ho feien, però una mena de celebració a l'església, per dir-ho així, a la casa dels esperits, o com vulgueu dir. I aleshores, en un moment determinat, una dona va sortir de la casa parlant una llengua estranya i em van dir que estava posseïda. I després això, doncs, també a través de bibliografia, doncs, vaig saber que això era una de les llengües rituals que parlen, que no es transmeten teòricament, sinó que tu tens un... Hi ha gent que té un esperit, no? I aleshores, quan aquest esperit et posseix, parles la seva llengua. Clar, aquestes llengües estan molt poc estudiades perquè no es poden enregistrar, perquè està prohibit, no? No et deixen enregistrar, no et deixen fotografiar la casa dels esperits, ni entrar-hi amb qualsevol magnetòfon ni amb rei, això ho respectes, no? I a més, sempre havia sentit a parlar d'algunes d'aquestes llengües rituals que estan relacionades amb llengües africanes, teòricament. Després, preguntant a aquesta dona, doncs em va dir que no, que aquell dia parlava una llengua índia, Ingitong, em va dir, llengua índia, és a dir, perquè l'esperit que tenia era un esperit indi. I no sé quina és, no l'he vista mai, no he vist cap referència a aquesta llengua en la bibliografia, no? Però en qualsevol cas tampoc l'he pogut estudiar, no? És a dir, simplement conec que existeix una Ingitong. Però diguem que això ho dic en el sentit de simplement, no?, que no saps mai d'on poden sortir coses interessants i que, per tant, si et diuen d'anar-hi, hi vas, i aviam què surt, no?, aviam què veig, aviam què passa, perquè és sempre molt interessant, no? També un altre element a tenir en compte és la relació amb la gent, que pot ser complicada, no?, perquè d'una banda tu aterres en un lloc on hi ha una vida precedent que desconeixes, no?, hi ha relacions entre les persones que desconeixes, i de vegades amb les teves actuacions absolutament inconscients i sense cap mena de voluntat en aquest sentit pots crear problemes, gelosies, per exemple, no?, que venen a enfortir algun problema anterior, per exemple. Nosaltres ens estàvem a una casa amb una família que era la família teòricament rica del poble, i llavors hi havia altra gent que era més amiga nostra, i aquesta família rica no ho suportava que ens féssim amb els pobres, per exemple, no? Coses d'aquest tipus, és a dir, enveges, coses que fan que d'alguna manera tu desencadenis, no?, reaccions que fins i tot no n'ets conscient, no les busques, però que passen, no? De tota manera, també he de dir que la relació amb la gent és un dels aspectes també més gratificants, no?, del camp. i que realment el fet de poder establir, no, una relació de vegades bastant intensa amb persones que formen part d'un doncs, món tan diferent del teu és una cosa molt, molt interessant i molt enriquidora. No? De vegades és interessant també en altres sentits, és a dir, a nosaltres ens adonàvem que els nens d'una determinada edat, petits, però no massa petits, és a dir, aquells nens que estaven sota els 2 anys però no eren nadons, no, i ja ens veien, sistemàticament es posaven a plorar quan ens veien. No? Sistemàticament. No havíem vist mai una persona blanca, mai de la vida. I era com, és a dir, on surt això, no? En canvi, els nens una mica més grans ja els feia gràcia, ja érem allò de, mira, no, les blanques, i passaven per allà i ens deien amb el nom lleig per dir-nos blanques, no? Mira, les blanques, no? I era divertit, ja era. També una cosa curiosa és que després del nostre pas pel País Salamà, que clar, no una sinó dues, doncs el nom Mònica també ha quedat al País Salamà. I ja sabem com a mínim de dues criatures que les van batejar com a Mòniques. Sí, sí. Sí, sí. En fi. També una cosa divertida era com ells ens integraven en el seu món, no? És a dir, era una cosa així entre el fet de dir som una anomalia o som dins de la normalitat, no? Hi havia una tensió. És a dir, sovint intentàvem integrar-nos en la comunitat com si fóssim normalitat, però fins a un cert punt, no? És a dir, es podien fer excepcions. I per exemple, jo en aquell moment fumava i allà les dones doncs no fumen, no? I a més les dones em deien, i com et deixa el teu marit no fumar, per favor? Però pels homes no era un problema tampoc. I aleshores si per exemple anàvem a la casa dels esperits amb alguna cerimònia o per pregar o pel que fos, doncs es repartien cigarrets al final, no? Com en els casaments. I a mi també me n'oferien. És a dir, bueno, era la blanca, no? No tinc marit aquí, doncs bueno. Vull dir que era una sensació de vegades així, no? Entre dir, sí, som com salamaques, però com salamaques, no? Era una mena de tensió també bastant, bastant interessant. No? I bé, una mica també, quin ha sortit de la meva estada? No? Bueno, com ha dit la Lluís abans, doncs, una tesi bastant recent, el mes de setembre, alguna publicació, ara estic diguéssim intentant convertir també la tesi en articles, no? Poc temps, tinc poc temps i no m'hi puc dedicar encara d'una manera molt, molt intensa, però la meva intenció és fer això. També vaig fer... Sí, vaig col·laborar en una publicació que es va fer a la Guaiana Francesa sobre les llengües de la Guaiana, no? A part del meu capítol. És sobretot una obra de divulgació per donar a conèixer aquestes llengües. Després, bé, també en el vessant pràctic, no? En el que jo he fet per la comunitat. Vull dir que ara com ara és poc. Quan hi érem, hi havia moltes coses a nivell pràctic que, per exemple, nosaltres els solucionàvem, no? Certs aspectes de la vida. Per exemple, amb el francès, quan rebien cartes, i eren cartes de l'administració, de la Seguretat Social, i ens venien tots amb les seves cartes per demanar-nos què era allò. No? Que, clar, el tema amb aquesta mena de coses és imaginar-te què fan sempre quan nosaltres no hi som, que és sempre, no? Doncs amb aquestes coses, no? És un problema. També amb el cotxe, doncs sovint, bueno, sempre que anàvem en cotxe cap a la ciutat que era més a prop, doncs sempre portàvem gent amunt i avall, fins i tot una vegada vam haver de fer d'ambulància perquè ens van despertar allò a la matinada perquè una noia estava de part i la van portar doncs, a l'hospital. Clar, és això, imaginem, no? Què hauria passat si no hi haguéssim estat nosaltres, no? Com haurien arribat a l'hospital, doncs no ho sé, certament no ho sé. També vaig col·laborar en un programa de ràdio que em va demanar el Michel, el marit de la meva informant principal, que el feia ell, sobre uns petits espais que fan a la ràdio pública de la Guaiana, sobre les llengües de la Guaiana, i em va demanar, doncs, em va dir que segur que el salamaca els faria molta gràcia, em va fer parlar en salamaca a la ràdio, i bé, això. I no sé si en el futur doncs m'agradaria, però m'agradaria poder continuar fent coses sobre el salamaca i també poder retornar alguna cosa més, no?, a la comunitat o fer alguna cosa més amb ells. I una cosa que també anunciava una mica també al començament és que és una comunitat molt gran i no és com treballar en una comunitat més petita a l'hora de veure també qui poden ser els interlocutors o com diguéssim, fer projectes, no?, amb la comunitat. És a dir, amb una comunitat tan gran, de vegades no és tan evident, no?, com tirar endavant projectes, no?, si no saps exactament amb qui parlar, i més quan és una comunitat que està relativament també fraccionada entre el territori tradicional o el Surinam i la Guaiana Francesa, i a més, si no ets allà i no coneixes també molt bé el que és no només el món Saamaca, sinó el món del Surinam i de la Guaiana Francesa, per dir-ho així, no?, per saber quines actituds hi ha envers aquestes comunitats i quines possibilitats hi ha de fer coses també, no? Segurament en aquest sentit es poden fer més coses si ets allà i coneixes també l'entorn, no?, una mica, això que també és important a l'hora de poder fer coses. I ja per acabar, perquè em sembla que estic també, no?, en el... No. Tinc una estona, no? Bueno, sembla que no arribaré fins a les dues, però així anirem a dinar abans. Doncs una mica així com a reflexió, una mica final, no? D'una banda, diversos autors parlen d'una baixada de la lingüística de camp, no?, de la lingüística descriptiva de camp, a partir de l'aparició de la gramàtica generativa de Chomsky, no?, que es va, diguéssim, beneficiar molt, es va donar molt més d'èmfasi a la teoria i a la introspecció. Llavors, alguns autors diuen que entre 1970 i 2000 ha estat un període d'hores molt baixes, no?, per la lingüística descriptiva, i que a partir del 2003, que no sé què va haver-hi, doncs sembla que ha tornat a agafar certa embranzida. Però de tota manera es destaca molt que hi ha moltes llengües, no?, per estudiar o per documentar, i molt pocs lingüistes que s'hi estiguin dedicant, no?, és evident. I que a més també sovint, fins i tot, alguns dels que hi van o dels que comencen, tenen molt poca formació o molt dolenta, i que molts no se'n surten, per dir-ho així, o ho deixen, no? I, en fi, doncs potser caldria fer més coses com aquesta i donar més difusió, no?, això, perquè certament em sembla un element molt important, no?, dins de la lingüística. Llavors, algunes respostes sobre per què, no?, cal fer lingüística de camp, que en Nicolà també ens n'ha donat unes quantes, no? Esclar, evidentment per documentar la diversitat lingüística, el que diem, hi ha moltes llengües poc o molt estudiades, moltes amenaçades també. També per obtenir informació sobre com són les llengües, sobre com són usades, cosa que només la podem veure in situ també, i fins i tot com són conceptualitzades culturalment, no? És a dir, com és l'experiència o la concepció de les llengües al món, no?, que no és tan universal ni tan única com de vegades pensem. També, evidentment, per avançar en la recerca lingüística, no?, en tot això que dèiem d'especial que té cada llengua i que potser no quadra en la teoria que tenim ara i potser l'hem de modificar a partir del que anem descobrint sobre les llengües, no? També per donar suport a les comunitats amb llengües en perill d'extinció i per intentar contribuir a la revitalització d'aquestes llengües, no? També des d'un punt de vista, si voleu, més personal, per establir relacions significatives, doncs, amb membres d'altres comunitats i cultures, no?, per conèixer l'altre també. I finalment, i penso que tampoc és un argument, diguéssim, menor, perquè és enriquidor, interessant i divertit. És a dir, perquè jo ho recomano des d'aquest punt de vista fins i tot personal, no?, perquè val la pena, perquè és una cosa que recomano de fer, no? Llavors, una mica també per transmetre aquesta idea, penso, pot estar bé de veure un lingüista barallant-se amb una consonant, com és aquest. Està penjat al web de Sorosoro, que no sé si el coneixeu, que si no el coneixeu, doncs us el recomano. I el que trobem és un lingüista, Alexandre François, que treballa a Vanuatu. Això és un petit vídeo que es treu d'una pel·lícula basada, doncs, que se centra en l'activitat d'aquest lingüista en aquest entorn, no?, treballant sobre les llengües que estudia. I aquí el trobem barallant-se amb una consonant, que sembla que només es troba en aquesta llengua, i l'informant li està intentant ensenyar a pronunciar aquesta consonant. No sé què és això.
Je suis avec maman Stanley qui nous vient de...
Si, non, ça se fait.
Non, je viens de Tours, à Torres. Et je suis en train d'étudier une consonne, c'est extrêmement rare, apparemment, que je n'ai aucune autre langue du monde, qui est très importante. Une sorte de R, qui est la gorge, et donc j'essaye d'avoir des enregistrements très précis sur cette consonne.
I aquí al web també hi ha una entrevista amb l'Alexandre François que també és molt interessant i que us la recomano que us la llegiu també. I bé, doncs per part meva us deixo aquí, si hi ha preguntes doncs miraré de respondre-les. Quina, què? Sent el mateix que tu. No sé, em sembla que diu que és un... T'expliquen una mica què és això. És l'agressiu i és un pastor, em sembla, qui li fa l'informant. Però no, no diuen gaire. Clar, jo, com que havia començat el laboratori d'una manera com molt, d'una manera molt establerta, si vols, molt comercial, no? És a dir, treballes amb algú i li pagues, doncs clar, si vols potser també anava amb la mateixa idea cap allà. No? De pensar, doncs, veure amb qui podria treballar. De fet, veient també molta, no sé, articles, veus que també hi ha molta gent que ha treballat així, pagant gent, i que amb molta de la bibliografia es parla de pagar un preu just, tampoc excessiu, perquè no impliqui tampoc, no sé, una distorsió, no, en el poble, però una cosa justa, i potser anava amb una idea semblant. No? De fet, un cop allà, i veient una mica aquesta situació, i també, si vols, ja no vaig intentar-ho, si vols, o assajar-ho, d'una banda, doncs, per la resistència de l'altra investigadora, i també perquè vaig pensar que potser valia la pena no carregar-se o no arriscar-se a carregar-se una cosa que en aquell moment era tan, si vols, no sé com dir-te, bonica, en el sentit que no hi havia en absolut cap interès, no? I que no se'ns veia com una font de diners, però que això feia que la relació fos molt, molt sincera, molt, molt de veritat, no? I que era, o sigui, el risc era gran, no? I per tant també vaig preferir acceptar-ho i buscar, doncs, treballar d'una altra manera, no? Clar, el que passa és que això també et limitava, no?, certs aspectes, però bueno, després també vaig poder treballar, és a dir, vaig tornar a fer licitació, per exemple, amb l'altre informant, i no sé, de vegades he fet licitació sobre textos que no eren seus amb l'altre informant. Bueno, vull dir que vaig fer-ho d'una manera flexible, no? No sé, al final també és el que vaig optar per fer davant d'aquella situació, no? el que se'm va acudir. De xoc cultural, pròpiament, no, però d'experiències així de vegades que et resulten, no sé, fortes i estranyes. Una cosa que recordo molt, per exemple, va ser una vegada que jo estava dormint a la casa de les regles, i de cop, cap a les 5 de la matinada o així, em va despertar un so, no? És a dir, vaig despertar i vaig veure totes les dones de la casa de les regles cridant desesperades i plorant i lamentant-se, però que semblava que el món s'acabava. Una cosa, però, brutal, no? Que dius, però què està passant? Què deu haver passat? Perquè era un nivell de desesperació tan gran, no?, que deies, no ho sé. Llavors, a més, van sortir totes, jo em vaig quedar allà desconcertada, que vam despertar, i a més, una nena, que la mare no l'havia agafat, es va quedar allà plorant, tan espantada com jo, la vaig agafar a coll i vam sortir les dues, allò dient, aviam, què collons passa aquí, no? I resulta que s'havia mort un senyor gran, que ja sabíem que estava malalt, i era dol ritual. Res més, vull dir, quan es va acabar, van acabar de plorar i ja està. Clar, això no està tan lluny de coses que en la nostra cultura han existit, però, clar, d'entrada, en aquell moment et resulten... Clar, a més, l'ansietat, diguéssim, amb la que em vaig aixecar, veient aquell nivell de desesperació, no? aquell plor, aquells crits, aquell... Pensava, no ho sé, vull dir, hi ha hagut un accident molt gran, ha mort gent, no ho sé, no? I no, era simplement una cosa estipulada, culturalment normal, no? Simplement. Coses així, no?, que et desconcerten perquè no les coneixes, perquè no les saps, no? Clar, el que passa és que també en cada situació tens una variabilitat de possibilitats, no?, de coses que a vegades poden ser més difícils de pair, suposo. Jo no vaig tenir, diguéssim, en aquest sentit, coses que resultessin difícils de pair a nivell de, ni de maltractament cap a algun col·lectiu, ni de... No hi havia res, no?, que t'impliqués un xoc cultural molt fort, almenys que jo veiés. Però coses així, sí, desconcertants, per dir-ho d'alguna manera. No? Sí. Mm-hmm. De fet, un mes. Sempre he fet estades d'un mes o de dos mesos. Sempre he fet això. De fet, quan hi vaig començar a anar, em van dir també això, i després també cal tenir en compte una altra cosa, que són qüestions de pressupost. És a dir, i també d'obligacions laborals. No? És a dir, hi ha moltes coses que fan que tu potser t'hi quedaries més, però no pots, no?, de vegades. És a dir... Sí. Sí, perdona, no, aquesta tercera, o sigui, jo vaig estar, a veure, una, dues, la tercera van ser dos mesos al poble Saamaka, i després vaig fer 2 mesos més en què vaig estar un mes aquí mateix, un altre cop, i l'altre mes al País Amat, al Surinam. Perquè també marxava a ser complicat, és a dir, el fet d'anar-se'n allà era arribar i marxar amb la família i anar cap al territori tradicional. Productiu, sens dubte, la comunitat. El que passa és que a mi també em va ajudar aquest contacte previ, no?, d'haver treballat al laboratori, em va servir per no arribar sense cap coneixement a la comunitat, no?, sinó que jo ja tenia aquí, no?, simplement per haver recollit un vocabulari, haver-lo passat a l'ordinador, com deia ell. Haver treballat alguns textos, jo ja havia fet textos amb l'informant, no? Això implica que jo ja sabia, encara que fos des d'un punt de vista molt, molt poc actiu, no? Vull dir, no, jo no parlava la llengua, però coneixia bastant de la llengua, no? Per tant, quan hi vaig arribar, ja no va ser com arribar i dir ara he d'aprendre la llengua, no? Sinó que ràpidament vaig començar a activar-la, no? A convertir-la en llengua que servia per parlar, no, no només per saber com funcionava. Llavors, diguem que no va estar malament, no?, aquesta progressió, almenys per la meva experiència, no? No, va estar bé. Però n'hi ha bastants, eh?
I el sistema de licitació per producció és la millor manera de treballar.
Sí, sí.
En el sentit de no sé que l'any de l'àrea urbana, de l'universitat, a base d'aquestes, de demanar que produïssin el titulant, que produïssin per altres. Triuar ja hi ha una expressió popular que però avui vull parlar del meu perquè això s'ha de veure vol vist a l'ús de tu per exemple, algú que està explicant la tècnica
s'ha
de veure a l'ús de tu traduït per l'italià com dimoni per a la traducció
clar. Imagina't.
Què entens, no?
Clar. Sí, sí. Sí, sí. Però el que dèiem, hi ha gent que està fent això, 70 articles, o sigui, pàgines, 70 pàgines d'articles sobre un monosíl·lab des del Canadà, no? Amb un informant, i després, a més, clar, hi ha grans discussions, perquè el meu informant diu que això, que a més va d'acord amb la teoria que jo estic donant, el meu informant ho considera gramatical, perquè aquest, no, que té un altre informant, que no li va bé que ho consideri gramatical, diu el meu no, no? Llavors es barallen, informant amb informant, no? O, bueno, porten veu en porten veu de l'informant. Vull dir que també passa, no hi ha més això, que vull dir, sobre el Sama, que ha anat parlant moltíssima gent, però molt poca hi ha anat allà, no? Vull dir, poca. Fu. Ui, serveix per 44 coses. Sí, ve de l'anglès. Ve de l'anglès. Ve de l'anglès for. Llavors, és un complementador, una preposició. Sí, però en té una altra sobre... Ta, em sembla. I que és 40 pàgines, crec. Bueno. Sí, podria ser. Sí. El que passa és que ja és no és el ta, sinó el ta, perquè és un complementador que també ve de taqui, en aquest cas. És una altra cosa, és un altre ta, és un altre ta aquest. És que sí que el tenim, el ta aquest, progressiu. Sembla que no, sembla que de l'estant anglès.
Thank you.
Sí. Sí, el que passa és que en un diccionari antic tenim el estar estant, em sembla, i que vol dir també quedar-se. Llavors, diguéssim, hi ha més elements per donar favor, o sigui, per donar suport a la idea que ve de l'anglès i no del portuguès, com sempre s'havia pensat, perquè clar, com que coincideix amb tots els criolls portuguesos, doncs, però bueno, és discutible, eh? És discutible. I potser ja, diguéssim, suma, no? Vull dir... Sí, és cert. No, més aviat no.